Ràdio Ciutat de Valls.
Benvinguts al programa, el magazín setmanal que els porto jo mateixa, l'Alba Nebot. Com cada divendres, repassem el més destacat de l'actualitat vallenca i aprofundim en els projectes més interessants de la ciutat. Comencem amb el capítol d'inversions dels pressupostos de l'Ajuntament que han estat protagonitzats per les actuacions al barri antic. La regidora del barri, Judit Fàbregas, ens parla dels projectes més rellevants, com Catxapes i el Museu Casteller. Agafem la calculadora perquè també parlem d'economia i de l'estudi de la conjuntura econòmica realitzat per la URB, que assegura que l'economia creix. L'economista Joaquim Margalef, de la càtedra de la Universitat, ens explica quines són les conseqüències per la població i parla dels nuclis que es tiren de l'economia vallenca. Els companys Jesús Sarmiento i Marina Pérez en repassen l'actualitat destacada de la setmana a l'Estat Notícia. I acabem amb un reportatge sobre l'aniversari de l'Associació Catalana de les Escoles de Música, que celebra una sèrie d'actes pel 25è en els quals participa l'Escola Municipal Vallenca. El programa es pot escoltar a Ràdio Ciutat de Valls. Avui ens acompanya Judit Fàbregas, regidora d'Actuacions Públiques, Urbanisme, Barri Antic i Patrimoni. Benvinguda.
Hola, molt bon dia.
Comencem amb aquest capítol d'inversions que es van aprovar a l'últim ple dintre dels pressupostos del 2018 i que han patit un augment important en el que fa a partida pressupostària. A què es deu aquest augment?
Bé, doncs, com molt bé deies, Alba, aquest pressupost de l'any 2018 d'inversions ha sofert un augment respecte a l'any 2017, en concret en les inversions un 56%, estem parlant d'un total de 3,7 milions d'euros. Això és degut a la bona gestió que s'està fent dels recursos en l'Ajuntament, per tant, doncs, que ens permet anar-ho ampliant. Si bé és cert que també en aquests 3.700.000 euros també hi ha una previsió de subvencions que es preveien doncs, poder rebre en aquest exercici, no? I per tant també fa augmentar-lo un pèl més.
Les principals partides d'inversions se'n van cap a una de les teves regidories, cap al barri antic. Parlem de Catxapes i del Museu Casteller, que compta amb més de 500.000 euros en la construcció del museu en si i uns altres tants en l'equipament del museu. Són aquests els dos projectes més importants de la ciutat ara mateix?
Bé, hi ha en aquest pressupost d'inversions, a mi m'agrada parlar que és un pressupost d'inversions global, és a dir, que afecta a tots els àmbits, no, de la ciutat. Afecten a patrimoni, afecten a cultura, afecten a habitatge, evidentment a la via pública, també a tot l'àmbit esportiu, a ensenyament, a mobilitat, a seguretat vial, al barri antic, com molt bé comentaves, també en l'àmbit social, també en relació a la promoció turística, amb medi ambient, a empresa i ocupació i també a participació ciutadana arrel doncs, de tots els pressupostos participatius. Comentàvem que en el barri antic hi ha aproximadament una inversió en aquests pressupostos d'un 60%, per tant és força important la dinamització del barri antic que sempre hem apostat i que evidentment doncs, hem de seguir treballant. Si bé és cert que la inversió que encapçala o l'actuació que encapçala aquest pressupost 2018 en relació a les inversions és la Catxapes, no? Un edifici doncs, patrimonial catalogat com a Becil, que és de 885.000 euros, per tant, que se sumen al que ja teníem en l'any 2017. Per tant, doncs, ens permet fer bossa per anar desenvolupant aquesta actuació que en aquests moments s'està doncs, redactant el seu projecte executiu. Per tant, força important. Després, com bé comentaves, hi ha tot el tema de la finalització del Museu Casteller i també un àmbit molt important que és la millora del seu entorn. Cal recordar que allà hi ha uns arcs patrimonials que s'han de desenvolupar, s'han de fer el seu projecte i s'han de recuperar com a tals, no? Que forma part d'aquest entorn més immediat doncs, de la plaça del Blat, Museu Casteller i el cor del barri antic.
Parlant de Catxapes, comentaves que s'està redactant el projecte de la recuperació de l'edifici. En quin calendari, quin calendari estem seguint? En quin moment ens trobem?
Bé, aquest és un immoble important per diferents aspectes, no? Pel seu aspecte patrimonial, com comentava anteriorment, és un immoble doncs, catalogat amb un notable valor patrimonial, està en l'àmbit del barri antic, a les portes, i per tant doncs, en relació a l'àmbit social també, perquè és l'antiga seu de la llar dels jubilats. Per tant, doncs, hem de fer un projecte amb garanties, amb solvència. Per començar amb bon peu, perquè tots els projectes s'han de començar amb bon peu, ja es va realitzar un estudi de rehabilitació, és a dir, com enfocàvem aquesta rehabilitació d'aquest immoble. Això ja es va realitzar. Vam treballar, quan vam tindre aquest document, vam treballar amb un pla funcional, és a dir, quins usos, quins serveis, quins espais ha de tenir aquest futur edifici, perquè és un edifici molt i molt gran que permet uns usuaris en el mateix moment de més de 1.300 persones, per tant és un volum important de serveis que pot oferir i per tant ho havíem de fer bé. Aquest pla funcional ha treballat i ara el projecte executiu s'està redactant amb aquestes premisses, no? D'aquest estudi de rehabilitació, amb aquest pla funcional i, evidentment, al ser un immoble patrimonial, també hem de comptar amb el vistiplau del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, que també doncs, estem treballant paral·lelament per poder doncs, aprovar aquest projecte i fer-lo realitat. Per tant, ara, en les properes setmanes, rebrem ja aquest projecte. Necessiten tots aquests tràmits, els informes preceptius dels tècnics perquè ens donin aquestes màximes garanties i doncs, també haurà de passar per la Comissió de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya i a partir d'aquí doncs, anirem veient el calendari. Per tant, l'aposta de l'Ajuntament i la realitat en aquest immoble és plenament, perquè hem posat una partida molt i molt important que complementa a la que ja hi havia. Per tant, estem parlant ja de més d'un milió d'euros en aquest projecte. Per tant, força important.
I juntament amb aquest projecte de grans dimensions, com és Catxapes, hi ha l'altre gran projecte de la ciutat, no només del barri antic, que és el Museu Casteller, que enguany té una partida pressupostària que suma aproximadament d'aquests 700.000 euros, 200 són per l'entorn. Quan ens referim a entorn, parlaves d'unes voltes, què més significarà el museu pel propi barri?
Home, el Museu Casteller, quan vam fer l'aposta, que recordo doncs, que es va aprovar per unanimitat en el ple de l'Ajuntament de Valls, volia ser un espai, és una reivindicació històrica, és un deute pendent que té la ciutat i per tant que ara ja veiem materialitzat, no? I cada vegada hi estem més a prop. Es va situar doncs, en el quilòmetre zero del Montcasteller, a la plaça del Blat, al costat mateix, i per tant doncs, en una de les zones que estaven més degradades en el barri antic, no? I permetíem doncs, en aquell moment, en aquell acord que va ser majoritari, com comentava, de totes les forces polítiques al consistori, era de solventar una problemàtica en una zona concreta del barri, apropàvem el Museu Casteller al cor de la ciutat, en el barri antic, prop de la plaça del Blat, i a partir d'aquí que funcionés com un revulsiu també, com un element dinamitzador més del barri. Així va ser ja quan es va aprovar doncs, el Pla de Millora Urbana, que també va ser consensuat, el Pla de Millora Urbana del barri antic, quan vam optar amb una subvenció important de la Llei de Barris, que es va fer amb tot el consens, no només de les forces polítiques, sinó també de tots els agents socials implicats en el barri, de posar doncs, tots els equipaments, va ser una aposta gran de ciutat, de posar tots els equipaments al barri antic per poder-ho dinamitzar. O sigui, és veritat doncs, que ara tenim altres deures, altres coses que s'han d'anar fent, però que hi ha hagut unes apostes molt importants i una és doncs, posar el Museu Casteller en el barri antic, com van ser doncs, la rehabilitació de l'escola Enxaneta, el Convent del Carme, l'escola oficial d'idiomes, la biblioteca Carles Cardó, posat doncs, a l'espai de Ca Creus, tots aquests equipaments dinamitzen perquè són equipaments vius i per tant doncs, el Museu Casteller ha de ser un punt més, no? Un punt més en tots aquests espais.
Comentaves doncs, uns espais que ja hi són per dinamitzar el barri. Teniu algun tipus d'estudi o de valoració de com ha evolucionat el barri des de la instal·lació, per exemple, de la biblioteca, dels equipaments? S'ha notat un canvi?
Bé, nosaltres ara engegarem una nova etapa, és a dir, l'any 2006-2007, quan es va aprovar el pla de millora urbana i a partir d'aquí doncs, tots els projectes estratègics cap on havíem de tirar es va fer un punt d'inflexió. Ara hem d'obrir una altra vegada aquest debat després dels 10 anys. No? Hem d'obrir aquest debat i ho farem, i això és un dels compromisos que vam agafar al plenari amb una partida pressupostària concreta que ja es va fer, per tal de, amb dos objectius principals. Primer, analitzar el que s'ha fet fins ara i afrontar el futur. És a dir, quins reptes, quines polítiques hem de seguir o hem d'engegar o quins aspectes hem d'abordar. Això és ara el que encetarem i el que encarregarem. Per tant, tot això formarà part d'aquest document de treball que ha de ser participat, ha de ser consensuat, com ja va ser en l'anterioritat, però hem d'anar seguint. Potser no haurà de ser un document que sigui de 10 anys, un full de ruta 10 anys vista, un pla estratègic a 10 anys, sinó potser l'haurem de limitar a 6 o a 8 anys. No? Això serà una de les coses que s'haurà de parlar, però evidentment ho hem de fer entre tots, que crec que és la millor manera de poder fer les coses.
I ho hem de fer aquest 2018?
Sí, aquest encàrrec es farà aquest 2018, de fet, per això ja està en el pressupost i s'ha de començar aquest espai de debat, aquesta taula, aquesta comissió de participació ciutadana, de grups polítics, per poder-ne parlar, per analitzar el passat i per afrontar el futur i marcar tots els punts estratègics amb què hem de treballar, com hem fet fins ara.
Sortim un moment del barri antic, malgrat que segur que podríem estar-hi parlant moltíssima estona més, perquè hi ha molts projectes, hi ha com molts punts d'interès dintre del barri, i parlem de patrimoni. La ciutat de Valls té diferents elements, diferents espais patrimonials que es rehabiliten o es conserven una mica més amb aquestes inversions de l'exercici del 2018. Quines destaquen per damunt?
Bé, en tema patrimonial és un dels punts que afecta aquest pressupost d'inversions. El primer, el que hem parlat, Catxapes, amb 885.000 euros. La rehabilitació de la muralla de Sant Antoni, un projecte important que ja hem treballat, portem temps treballant i de fet ara tenim, jo ara en vinc, s'està fent un nou estudi arqueològic per poder finalitzar el projecte executiu, és a dir, tenim un projecte bàsic, però ara necessitem un nou estudi arqueològic, és el quart estudi que s'està fent a la zona i un estudi important que s'allargarà fins a finals d'aquest mes de març. Per tant, amb aquest estudi podrem tenir ja tota la informació necessària per poder fer aquest projecte executiu. Té una dotació de 395.000 euros, per tant, força important per tota la seva execució i per aquesta recuperació de la muralla. També una inversió en l'ermita de Santa Madalena, la cartera de Picamoixons, de 50.000 euros. Aquí ja vam fer una actuació prèvia, necessitem fer una segona fase, i que es farà aquest any 2018 i aquest import ens permetrà anar-ho avançant. També tenim la rehabilitació del pont del Camí dels Molins. Aquesta és una rehabilitació d'un pont, però també d'un entorn mediambiental important, preludi del pla de torrents, de tota la recuperació dels torrents de Valls, per tant, força important. Aquí sí que m'agradaria puntualitzar un aspecte que no està en el pressupost del 2018, però sí que tenim un sobrant econòmic de l'any 2017 que arrastrarem aquest any 2018, per tant, no figura aquí, però sí que és una actuació que anem desenvolupant, ja fa un temps que ho estem fent, però aquest any 2018 continuarem, que és també la recuperació de la muralla de Sant Francesc. Aquí és un projecte molt gran, molt important, que va ser una aposta també en aquest pla de millora del barri antic que comentava. Hem fet expropiacions, hem avançat moltíssim en diferents expropiacions d'aquest àmbit, sobretot de la primera illa, la que toca més davant del Pius Hospital. Ja tenim pràcticament tots els immobles, només ens falten 3, però ja s'està treballant i així està encarregat un estudi històrico-arqueològic per determinar els trams de muralla que ens trobem, que hi ha indicis de trams de muralla molt i molt alts, i per tant, també tota aquesta recuperació amb aquest enderroc, no? Però abans necessitem saber què ens trobarem per poder fer el projecte d'enderroc i després l'execució. És un treball intern, però que ho hem d'anar fent per poder-ho veure materialitzat un altre dia. Per tant, això no està en el pressupost 2018, però sí que és un projecte d'aquest any que estem.
I que, de fet, és el projecte que més avançat està d'aquests de rehabilitació dels que estaves parlant.
Bé, potser, si hem de dir en algun que estigui més avançat, potser el de la muralla de Sant Antoni. El de la muralla de Sant Antoni, potser perquè també té un abast més petit, el de la muralla de Sant Francesc és molt, molt més gran, però es va avançant.
I també parlant de dels equipaments esportius, que ha estat una de les demandes de la ciutat de Valls durant molt de temps, que es vagin millorant tots aquests equipaments, hi ha novetats per aquest any 2018?
Sí, en concret en l'àmbit esportiu hi ha dues actuacions, que és la construcció d'una pista esportiva a la zona del Vilà, on hi havia l'antiga piscina, és a dir, el cobriment de l'antiga piscina d'estiu per fer-hi una pista poliesportiva. Per tant, això és un projecte que s'està ultimant. De fet, ja es va aprovar inicialment, ara hem d'acabar la tramitació, però estem fent alguns retocs de millora en el projecte. I per tant es veurà desenvolupada aquest any en curs. També compta amb una subvenció de la Diputació de Tarragona que ens permet acabar de completar aquest projecte. I també tenim un altre en l'altra zona esportiva que tenim a la ciutat, en l'àmbit del Fornàs, que és la millora en tota la pavimentació de tota la piscina coberta. Tot l'entorn que és més antic es permet fer tota aquesta millora. En aquest projecte ja s'hi està treballant i en breu ja tindrem el projecte per poder-lo aprovar.
Teniu calculat quin nombre de vallencs i vallenques fan servir aquests equipaments i com pot augmentar la xifra amb aquestes noves inversions?
Això t'ho podrien comentar més bé Esports, que sé que sí que tenen totes les dades quantificades de tots els nens i usuaris que passen tant per les instal·lacions esportives de la zona del Vilà com de tots els usuaris i abonats de la zona del Fornàs.
En tot cas, la rehabilitació neix d'una necessitat d'ampliar equipaments o de millorar els que ja existeixen?
En quant a la piscina del Fornàs, és la millora en el paviment, és un paviment que ja és antic, la piscina té 25 anys i per tant el paviment, l'antilliscant del paviment ja ha perdut la seva adherència i per tant s'ha de reformar. És una actuació d'uns 80.000 euros, per tant és un pressupost important, és modest en la globalitat, però és important. I pel que fa a la pista, a la construcció de la pista del Vilà, és una millora. Teníem, i un tema que havíem de resoldre també, anem anant resolent temes, teníem la piscina d'estiu que es va construir ja fa uns anys a la zona del Fornàs i ara existeix el vas buit sense utilitat. Per tant, el que nosaltres ens vam comprometre a fer és durant aquesta legislatura poder cobrir i fer una pista poliesportiva. Una pista que ja des del Patronat Municipal d'Esports havíem parlat amb les diferents entitats esportives, una pista que tindrà diversos usos i també una pista oberta, no? També una de les demandes de la ciutat, poder tindre espais per poder jugar.
Perdona que em repeteixi amb les preguntes, però al cap i a la fi, en el tema d'inversions, el més interessant sempre és saber quan disposarem dels resultats d'aquestes inversions. Per tant, en la pista esportiva, quan es calcula que es pugui inaugurar?
Bé, ara nosaltres estem durant aquest any. Jo crec que durant aquest any parlar de finalització d'obres sempre és complex, sempre és complexa, perquè hi ha terminis que són incontrolables per l'administració, no? I més en els últims temps, que a vegades estem veient que hi ha licitacions que queden desertes. Per tant, tenim un control fins a un cert punt, no? Per tant, aquesta premissa, parlar d'obres sempre i finalització d'obres sempre és complicat, però nosaltres ens hem de marcar uns objectius, això està clar. Per tant, aquesta és una obra que hem de desenvolupar durant aquest any i crec que és perfectament factible poder-ho fer. Ara et comentava que estàvem fent unes millores en el projecte aprovat inicialment. Aquestes millores ens han d'entrar, creiem, en aquest mes de març i, per tant, és un projecte que ja engegarem.
I que es troba licitat ja?
No, hem d'aprovar el projecte de manera definitiva i a partir d'aquí obrir el procediment de licitació.
Judit Fàbregas, regidora d'Actuacions Públiques, Urbanisme, Barri Antic i Patrimoni. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Ciutat de Valls.
Tens ganes de fer ràdio? Si ets una entitat o un amant del món radiofònic, pots tenir el teu propi espai amb el suport de professionals tècnics i periodistes. Entra al nostre web i informa-te'n.
Ràdio Ciutat de Valls.
Parlem de l'informe de la conjuntura econòmica del territori. Per parlar d'això tenim a Joaquim Margalef, economista i professor de la URB. Benvingut.
Gràcies.
Aquest informe explica una mica en quin estat econòmic es troba el territori aquests últims 3 mesos del 2017. Quins serien els punts més importants?
Exacte. Aquest és el quart informe de l'any 2017. És del tercer trimestre, però també dona una visió de tot l'any. El més interessant, jo diria que es pot considerar amb aquest anàlisi de conjuntura, és el creixement de l'ocupació. Ha estat significativament elevat i, en comparació amb dades interanuals, la disminució de l'atur, sobretot l'atur de llarga durada, i després també hi ha un factor importantíssim com ha estat l'augment de les exportacions i de les importacions, és a dir, la forta embranzida que ha tingut el comerç exterior a la zona. Aquestes jo diria que han estat les consideracions més significatives des del punt de vista positiu que hi ha hagut amb aquest informe o que hi ha hagut a l'economia de la zona a l'any 2017 i aquest últim trimestre concretament.
Com molt bé comentaves, això és des del punt de vista positiu de la situació. Hi ha factors que han sortit en números rojos?
A veure, l'economia de la zona creix de manera similar, podríem dir, a l'espanyola i a la catalana, al voltant del 3%. No parlem d'una dècima, segurament estaria alguna dècima pel davall, però creix al voltant del 3%. Aleshores, això ja dintre del marc és completament positiu i portem 3 anys creixent d'aquesta manera. Però el que es nota realment en l'activitat econòmica és una disminució del finançament bancari. També es nota una certa feblesa a vegades a la constitució de societats, el que vol dir que no hi ha unes grans perspectives d'inversió per part de les empreses. Quan aquestes inversions es fan, aleshores resulta que tenen una mitjana d'escriptura del capital inferior que la mitjana catalana. Aquestes jo diria que són a la vegada unes característiques de l'economia d'aquí, però també són les coses menys positives que hem trobat aquest trimestre i hem pogut valorar al llarg del 2017.
L'aturada en el finançament bancari o el decreixement, com a mínim, què implica a nivell econòmic? Quines conseqüències causa?
Causa conseqüències perquè hi ha una disminució de crèdit. El crèdit és essencial per fer anar l'activitat econòmica. Aquí passàvem, abans de la crisi del 2008, sembla que es fa molts anys, però encara té conseqüències ara, parlàvem el que es diu un fort apalancament de l'activitat econòmica. Un fort apalancament o apalancament vol dir que a la zona hi ha molts més dipòsits que crèdits, és la relació entre els dos. I aquestos han baixat d'una manera significativa. Això vol dir que les empreses consumidors cada vegada tenen més dificultats o no accedeixen tant o no van tant a buscar un finançament extern, sobretot bancari. Això vol dir que tenen confiança, potser en el moment actual, però el finançament bancari normalment és a plaç i no tenen una confiança estreta amb el que pot passar amb el període potser d'aquest endeutament 2-3 anys. Això té conseqüències també sobre el crèdit hipotecari. El crèdit hipotecari fa uns 20 anys. I aleshores també hem observat que el crèdit hipotecari a la zona, en prelegió a la mitjana catalana, proporcionalment està molt per sota del pes del seu PIB, però també està per sota del volum de la construcció que s'estava fent abans del 2008.
Això pot ser conseqüència d'una falta de confiança a les entitats bancàries? Potser la gent ja no confia els seus diners o els seus...
No, jo diria que no és falta de confiança en les entitats bancàries, sinó que és que no es dona tant crèdit perquè no hi ha demanda, perquè si hi haguessin alternatives, podrien anar les alternatives, però no hi ha massa alternatives, n'hi ha algunes a crèdits de consum, però no hi ha massa alternatives, que no hi ha perspectives de consum ni d'inversió, jo diria, a mig, llarg termini, com potser ens podríem plantejar que n'hi havia fa uns anys.
Aquest... En general, però, la situació econòmica, els números diuen que ha millorat.
Ha millorat.
Això la ciutadania ho està vivint, ho està agraint?
Bueno, agraint no ho sé, vivint sí.
Vivint sí.
Si ho està vivint perquè realment hi ha més ocupació, els salaris no pugen, però a l'haver-hi més ocupació hi ha més renda, diguem-li, a nivell de renda disponible, hi ha més possibilitat de despesa, però són coses encara, jo diria, limitades. Encara es va molt en cuidado i no hi ha les alegries de despesa que hi podrien haver fa temps. Quan hi ha alegries de despesa vol dir que hi ha confiança o hi ha, a vegades, paranoia, no? Però volguem dir que en aquest cas hi havia abans una crisi, hi havia una confiança de despesa superior que la que hi ha en aquests moments. L'endeutament a mig termini es valora d'una manera, jo diria, potser més certera, no amb l'alegria d'abans, perquè realment no veiem, i estem escamats per el que va passar el 2008, no veiem què pot passar en 3 o 4 anys.
Podríem dir que n'hem après de la situació, que la gent està sent més prudent.
Està sent més prudent, però això també és un cicle d'agafar confiança. Portem 3 anys que creixem, en 2 anys més que creixem amb aquest ritme i l'efecte renda es vagi distribuint pel rest de la població, aleshores no hi penses ja. Penses que la situació ja és en un altre nivell, et dona garanties i pots anar continuant realment vivint amb el nivell de renda que gaudeixes en aquell moment. I llavors la inversió o la despesa a mig o llarg termini no fa tanta por.
Hauríem de recomanar a la gent, doncs, que torni a gastar tranquil·la?
Jo no ho sé, això. No ho sé. A veure, la situació econòmica està millor, però que la gent torni a gastar i es torni a endeutar, això no és bo ni es pot recomanar. La gent ha d'endeutar-se en funció de les seves possibilitats de renda. I les rendes d'aquests moments, sobretot la majoria de rendes, ja diem rendes salarials, rendes també que es deriven de transferències de l'Estat, estan realment molt estables. L'única renda que està pujant és la part de beneficis empresarials. I llavors els beneficis empresarials es podrien orientar perfectament a més investiment o a més inversió, però s'acaba d'esgotar la capacitat de producció que tenen abans de fer massa reformes, diguem-li, i massa perspectives amb l'impuls futur.
L'estudi de la conjuntura econòmica, quins factors té en compte i amb quines entitats o associacions treballa?
Els factors que tenim en compte essencialment és el factor de l'ocupació, el factor de l'atur, el factor de la variació de preus, el factor del finançament bancari, de la construcció residencial, del comerç exterior i amb aquesta anàlisi de conjuntura també altres indicadors externs com poden ser el port de Tarragona, l'aeroport de Reus. També fem indicadors turístics, és a dir, els anem variant cada un dels trimestres en funció del que considerem més apropiat per arribar a valorar el trimestre. Aquest informe depèn de la Càtedra d'Innovació i Empresa. Aquesta càtedra està finançada per la Diputació dins de la URB i també fem la presentació conjunta amb les 4 cambres de comerç de la província, la Cambra de Reus, Tarragona, Valls i Tortosa.
I parlant de comerç concretament, en quin moment es troba el sector comercial?
El sector comercial, bueno, no ho reflexem aquí per l'anàlisi massa, sinó d'una manera indirecta amb l'aparició de preus. El sector comercial es troba que on té nínxols de mercat està repercutint clarament aquest augment de demanda moltes vegades amb augments de preus. I això es troba en segons quins tipus d'anàlisis de grups de l'IPC. Amb altres, en mercats més amplis, que no pot repercutir tant, aleshores està actuant, jo diria, fent racionalització de despesa, augmentant la seva possibilitat de concentració i la seva possibilitat de distribució logística. A la vegada està competint d'una manera cada vegada més notòria amb el comerç online. Aleshores, això són una sèrie d'elements que han canviat a partir del 2008-2010 d'una manera molt forta el comerç tradicional que enteníem que hi havia a les ciutats. Hi han factors nous a considerar, en aquest sentit.
Això vol dir, doncs, que les persones, els empresaris amb comerços, haurien de replantejar-se potser quina és la seva forma de model per adaptar-ho a aquests canvis que va impulsar la crisi?
De moment es té considerat que el consumidor té una limitació de despesa. Encara també es té considerat que el consumidor va modificant els seus hàbits, diguem-li, de compres o de despesa. El comerç online et porten les coses a casa el mateix dia o l'endemà. Això és un factor importantíssim que no cal desplaçar-te. Aleshores, el comerç passejar és important. El comerç per si ja, allà en dos aspectes, els centres urbans, que passeges pels centres urbans i trobes petites activitats comercials, franquícies o comerços tradicionals de la zona, que es tenen que adaptar a noves possibilitats del client i oferir uns nínxols de mercats diferents, potser, dels que teníem fins ara, perquè al costat hi ha superfícies mitjanes i grans que tenen un altre tipus, jo diria, d'atracció cap al client i un altre tipus de despesa. Aleshores, hi ha un procés de reordenació. De moment, el que es troba amb més dificultats de reconversió cap a aquestes noves pactes, cap a aquestes noves pautes, és aquest comerç, diguem-li, més tradicional amb la seva evolució.
Que el que ve a la fi és el comerç de proximitat. És...
Bueno, el comerç de proximitat també s'ha establert, que també s'han introduït empreses grans, també s'han introduït franquícies, el comerç de proximitat, també s'han introduït superfícies mitjanes, el comerç de proximitat és aquell que hi vas a peu, no? Jo diria més el comerç tradicional, que venia d'una manera habitual, pensant que la gent hi anava, sinó que ara el que s'ha de fer és anar a buscar la gent.
I aquest últim trimestre de 2017 parlem de la campanya de Nadal, pràcticament en la seva totalitat. Com ha anat enguany?
No ho sé. No ho sé per la simple raó de que no hem entrat al detall, diguem-li, d'anàlisi. El que és evident que a final d'any els preus han baixat, no? Però sobretot com a conseqüència d'una estabilització. Els índexs de transports, els índexs com a una estabilització del preu del petroli i també la baixada de les telecomunicacions. Els demés... grups de l'IPC es troben realment que quan tenen un mercat més o menys nínxol de mercat que es diu que ells el controlen, aleshores podem trobar un cert augment. Quan resulta que la competència és més àmplia, aleshores actuen d'aquesta manera que estava comentant, amb reducció de costos i augment de productivitats i amb una millora de la distribució logística. La campanya de Nadal, jo diria, ja ho veig ara com a ciutadà i ho veig ara no com un expert comercial, sinó com una persona que li interessen els anàlisis de tots els fluxos econòmics, s'està distribuint al llarg de tot l'any, perquè trobes ofertes al llarg de tot l'any. Aleshores, el comerç tradicional que es podia centrar a la campanya de Nadal i amb les rebaixes posteriors a Nadal es troba ara realment que aquest és un camp que pot durar tot l'any amb vendes online o amb vendes d'altres tipus de formes i promocions.
Uh-huh. En general, tenint en compte factors com transport, comerç, la vida ha pujat o ha baixat?
A veure, l'IPC aquest any està positiu. L'any passat també va estar positiu. I hi havia alguns trimestres que els veiem negatius, parlo de fa 2-3 anys. I això ens portava al problema de plantejar si l'activitat econòmica entrava en el que es diu deflació. Quan baixen els preus, llavors s'entra com una bola de neu amb el sentit de que tothom espera comprar perquè els preus baixaran més. I les empreses es troben que tenen que pagar els factors que fan anar amb el preu d'avui, i això ho vendran demà amb un preu més baix, i llavors poden augmentar les pèrdues. Aquest element que algunes vegades havien considerat amb una certa precaució i que no veien que es pogués donar, però avisàvem de que era un perill, ha estat ja completament superat. Ja hi ha hagut un augment de preu, si no recordo malament, de l'1,2% interanual al mes de desembre, o sigui, durant l'any 17, i en aquests moments s'està contenent. El que passa que els salaris, les jubilacions encara pugen per sota d'aquest augment. Aleshores, com a conseqüència d'això, els augments de productivitat es donen no per tant per inversió, sinó com per intensificació de l'utilització dels equips i del treball, i això és el greu problema que hi ha a l'economia global, no només de Tarragona i de Catalunya i del conjunt d'Espanya, que no es reflexa això cap a una dinàmica de la demanda, sinó que s'està amb una dinàmica més o menys a l'expectativa o plana perquè pugui impulsar l'oferta que troba la sortida de l'exportació.
El camp de Tarragona segueix unes tendències similars a les de la resta de Catalunya,
sí,
entenc.
Sí, sí.
I dins del propi camp de Tarragona es noten diferències de potser comarques més de l'interior o de costa?
Sempre hi ha estat aquesta. Això ja no és un efecte conjuntural, és un efecte estructural, no? Però, per exemple, l'augment de la seguretat social en termes relatius hem observat durant l'any 2017 s'ha donat a totes les comarques del Camp de Tarragona. Hi ha en algunes comarques un nombre d'autònoms superiors que en unes altres, com a conseqüència a vegades de no haver-hi un procés de salarització important en l'activitat econòmica, però efectes estructurals no es veuen massa diferències, diguem-li, d'ara que fa 10 anys. Potser hi havia un dinamisme a les comarques de l'interior amb el boom residencial immobiliari que es va donar essencialment a la costa, però també va repercutir dins. Això, a l'haver-hi menys població i menys rendes, potser l'efecte relatiu va ser més impactant que es podia donar a la costa, on ja estàvem pues, habituats amb una construcció residencial significativa.
L'últim trimestre del 2017 també va estar marcat, inevitablement, com ho va estar qualsevol altra cosa del món, per la situació política que es va viure a Catalunya i a la resta d'Espanya. Els resultats que ha vist la conjuntura econòmica tenen en relació amb la conjuntura política?
No reflexen, però atenció, no reflexen, no reflexen en indicadors d'activitat de consum. L'activitat ha passat de tota la conjuntura política al marge, però sí que té conseqüències en altres nivells, que és conseqüència preses de decisions. Deia que el principal problema de la creació d'empreses a la zona, de les perspectives de consum o perspectives d'inversió industrial o empresarial, són febles. No hi ha massa confiança. S'està molt a l'expectativa. Es veu que l'economia funciona millor que abans, millor per alguns que per altres, però s'està molt a l'expectativa. I això fa que moltes decisions d'inversió estiguin parades. Per què? Perquè tota aquesta dinàmica que hi ha hagut abans ha tingut, evidentment, conseqüències no tant amb els ingressos de ventes momentànies, sinó ha tingut conseqüències de presa de decisions que s'ha manifestat només amb una dada molt simple: la quantitat d'empreses que han buscat canviar el domicili social. Aleshores, això jo crec que tindrà conseqüències a mig i a llarg termini si la cosa no es pot reconduir.
No les ha tingut encara, doncs, les conseqüències?
Al nivell d'exportacions, al nivell de vendes, no n'ha tingut. Al nivell d'inversió, de decisió d'inversió, bueno, en tenim un que és manifest, no?, que és el Barcelona World. A nivell d'inversió de decisió, això està frenat.
El Barcelona World s'espera com un incentiu econòmic pel territori?
Ho és. Si ve una inversió de 3 o 4 mil milions d'euros, ho és.
Uh-huh. I dins de les comarques més de l'interior, com podrien ser les de l'Alt Camp, amb Valls, a la capital, quin és el motor econòmic? És allò que...
No, Valls té un dinamisme importantíssim amb l'activitat industrial i logística. O sigui, té grans empreses al polígon i estira molt Valls. En aquest sentit, amb aquests factors. El sector terciari està més o menys... no té el potencial que té a Reus o a Tarragona, ni a la costa, però Valls, l'activitat industrial, l'activitat exportadora, tira molt. O sigui, hi ha grans empreses de fora que han agafat Valls com el seu centre de producció, el seu centre de distribució, i al costat els polígons que han pel camp estan realment amb un nivell d'activitat importantíssima. Però d'aquí a plantejar massa inversions no s'acaba de detectar.
I és més sòlid, potser, a nivell econòmic, dependre de la indústria que no dependre de la restauració, del turisme?
No té per què ser així. Bueno, a veure, no podem comparar indústria amb restauració i turisme només, sinó indústria amb serveis, ja en serveis. D'acord. El serveis és la base de l'activitat econòmica en aquests moments. Inclús una indústria sense serveis es troba que sap fer coses però no sap com posar-les al mercat moltes vegades, ni sap com organitzar-se. Els serveis són essencials. Hi ha dos tipus de serveis, un orientat a l'activitat productiva i uns altres orientats cap al consum. El servei de consum n'hi ha de dos tipus, un de lleure, com estaves comentant, el turisme, la restauració, etc., el teatre, el cine, n'hi ha uns altres d'atenció personal molt significatius, i cada vegada l'educació, la sanitat, l'atenció a persones grans, que depenen d'inversions públiques que estan parades, que també aquí falta un criteri d'actuació social i política clara, pels pressupostos que estan bloquejats tant aquí com a Madrid, i aleshores hi ha uns serveis que augmenten la productivitat de la producció de les empreses industrials i de l'activitat econòmica en general. Aquests són molt importants. El turisme és un complement significatiu a l'activitat econòmica per l'augment de demanda que genera. És a dir, aquí venen a l'any, podem parlar pues, de 12-15 milions de turistes. Significa que hi ha 12-15 milions de persones que consumeixen. És una població, si mirem el Camp de Tarragona, de 600.000 persones. no? Pues, bueno, és un augment
significatiu.
El que passa que tenim que mirar que aquests venen un promís de 2-3 dies, no? I els d'aquí estem normalment tot l'any, no? Llavors, amb xifres et canvia això. Però és un complement de demanda significatiu. Això activa un sector terciari important, pot ser el comerç, pot ser la restauració, l'hostaleria, són els càmpings, és el turisme en general. I encabat hi ha uns altres activitats del terciari, de serveis, concentrats en recerca, concentrats en complements d'anàlisi de comerç exterior, d'anàlisi financers, mercats financers, bueno, i aquests serveis també es troben que estan molt concentrats segons en quines àrees. Aquí encara és una mica feble.
Valls, doncs, hauria de fer una aposta major de la que està fent per al sector terciari?
Es fan anàlisis de perspectives a Valls. El motor de l'activitat econòmica tradicional de l'Alt Camp i amb la seva capital, Valls, està en l'eix Alcover-Valls, el Pla de Santa Maria. Aquest és l'eix essencial. I aquí l'activitat industrial és la base. Que Valls pugui donar algun tipus de serveis, evidentment, com a ciutat, però resulta que com a massa demogràfica, que és qui vol al final els serveis, ens trobem, i si anem a mirar aquests tres nuclis que he dit, estem als 30 i pico mil habitants, que no es pot comparar amb la massa que hi ha entre Reus, Tarragona, o des de Cambrils fins a Torre de Marta. Aleshores, els serveis volen aquest tipus de concentració, també.
Joaquim Margalef, economista i professor de la URB, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui.
Gràcies a vosaltres.
Ràdio Ciutat de Valls.
Tens ganes de fer ràdio? Si ets una entitat o un amant del món radiofònic, pots tenir el teu propi espai amb el suport de professionals tècnics i periodistes. Entra al nostre web i informa-te'n.
Ràdio Ciutat de Valls.
El nou parc de barres que es troba a la zona del Fornàs es va inaugurar el passat cap de setmana amb la jornada d'activitats Street Workout. Aquest moviment socioesportiu es basa a entrenar al carrer, usualment en parcs i espais públics, utilitzant el mateix cos i l'entorn. Es tracta d'una pràctica que va més enllà de la modalitat i d'entrenament, que es considera un estil de vida caracteritzat per valors com el respecte i l'educació. La regidora de Joventut, Bàrbara Flores, explica que ha sigut una jornada inaugural en la qual ha participat el grup ballenc Street Monkeys Barth, organitzat per Òscar Cruz, responsable del grup.
Inaugural, no?, per una jornada així de workout, i llavors, bueno, com que a Valls tenim un grup que practica en aquest esport, que es diu Steel Monkeys Band, l'Òscar Cruz, que és una mica el responsable d'aquest grup, va muntar una mica tota la jornada, com a persona coneixedora del tema, i el que van venir uns equips de la Pineda i de Vilanova, que són esportistes que practiquen aquest esport. Llavors el que van fer va ser una exhibició, una petita exhibició amb les diferents modalitats de street workouts.
Aquests circuits consisteixen en unes instal·lacions dissenyades especialment per treballar la millora de la condició física i que doten els usuaris d'autonomia per crear les seves rutines d'entrenament. El parc està format per barres fixes per treballar el múscul dels braços i barres de salt per millorar la coordinació, l'agilitat i l'equilibri.
Els castellers de la il·lusió ja tenen preparat el calendari d'activitats i actuacions per la temporada 2018. Com a novetats, la colla inclusiva ha convidat pel seu quart aniversari com a colla de Valls a la colla castellera de Madrid per actuar a la ciutat. A més, actuaran a Martorell conjuntament amb els castellers de Vilafranca per la fira de primavera.
Enguany faran una sortida a Navarra amb els seus padrins, els Xiquets d'Alcover, i estan a l'espera de la confirmació per part del govern d'Andorra per participar en la cerimònia dels Special Olympics International. També, a banda de les actuacions castelleres, s'inclouen al calendari activitats amb diverses fundacions i jornades esportives en diferents clubs del territori. El passat cap de setmana ja van participar a la segona jornada solidària dels castellers de Terrassa i van fer la primera actuació de la temporada. Va ser una activitat en què no només van fer actuacions castelleres, sinó que també es van realitzar activitats de diferents fundacions. Finalment, van acabar la jornada amb un dinar de germanor entre tots els assistents.
La secció sindical de la Confederació General del Treball recomana que per solucionar les llistes d'espera a la sanitat pública hi hagi prioritats i més recursos econòmics. Durant anys, el grup de treball en defensa de la sanitat pública de la comarca ha estat fent campanyes per millorar la situació de les llistes d'espera. Un dels punts que s'havia de millorar era la manca de documents que garanteixin que el pacient es troba en aquesta llista d'espera.
El president del comitè, Robert Rosset, ha explicat que la Generalitat va crear una web perquè els pacients tinguin accés i puguin verificar que estan inclosos a la llista d'espera. Tot i això, Rosset afirma que és un mecanisme en què només el pot utilitzar les persones que saben com funcionen les tecnologies. A més, assenyala que és una plataforma amb poc temps d'implantació. Les llistes d'espera es divideixen en tres grans blocs formats per la primera visita d'un especialista, la prova complementària i la intervenció quirúrgica. En el cas del Pius Hospital de Valls, Rosset explica que hi ha una especialitat com la urologia o la clínica del dolor que tenen més dificultats per millorar l'estat d'espera.
Les activitats que es van desenvolupar l'any 2017 al centre cívic van comptar amb la participació de 2.251 usuaris, un creixement del 13% respecte a l'any anterior. L'espai que Creus s'ha convertit en el punt de referència de les activitats socials, formatives i culturals de Valls. Amb les dades que indiquen l'augment d'usuaris al centre, es consolida un servei que des del seu trasllat l'any 2013 ha permès ampliar la programació i el volum d'usuaris i tenir un calendari d'activitats que abasta la totalitat de l'any. Això suposa un augment d'un 250% les xifres d'assistència.
Des de l'any 2001 fins al dia d'avui ha incrementat el nombre de projectes i activitats i s'ha consolidat el servei. Un dels projectes que més èxit ha tingut és l'estiu actiu amb 1.491 participants. Un 53,5% dels usuaris participen en activitats de pagament, però un 21% d'aquests són subvencionats per via d'ordenances fiscals. El percentatge d'usuaris amb descomptes en els preus ha anat incrementant i representa aproximadament una quarta part dels usuaris de l'any 2017.
Els teatres de Valls acullen 44.184 espectadors en 231 dies d'activitats. 52 entitats i altres agents culturals i socials van fer ús dels equipaments escènics durant l'any 2017. Aquestes dades se sumen al balanç d'espectadors dels teatres de Valls que s'ha fet des de la Regidoria de Cultura. Dels 44.184 espectadors, 10.492 van ser els espectacles de la temporada estable i 33.692 a les activitats organitzades per entitats i altres agents culturals cívics.
Els teatres van obrir 231 dies, dels quals 40 van estar protagonitzats per les companyies incloses en la temporada i els 191 restant per entitats i altres agents culturals dins del programa Valls, Ciutat de Cultura Participativa. El regidor de Cultura, Marc Ayala, ha assenyalat que ja fa uns anys que es treballa intensament la captació i la fidelització dels públics culturals i destacar l'àmplia programació dels teatres de Valls.
Des de ja fa uns anys s'ha treballat, jo crec que d'una manera una mica intensa, tot el que té a veure amb la captació i la fidelització de públics culturals i amb iniciatives molt diverses, a part també, òbviament, d'una programació que és destacada i ara anem recollint els fruits des de ja fa uns quants anys amb un volum d'espectadors important, que al mateix temps també és fruit una mica de dos eixos de treball, el que fem, òbviament, des de l'Ajuntament amb la programació de espectacles professionals, però també juntament amb una part molt important que és totes aquelles activitats que fan les entitats dels teatres i que, en el cas de Valls...
Dijous, amb motiu del Dia Internacional de la Dona, es va celebrar una concentració en la qual es va llegir el manifest institucional. Va tenir lloc a la plaça del Blat a les 11 del matí per reivindicar la igualtat entre dones i homes en una jornada de vaga. A l'acte hi van assistir l'alcalde de Valls, Albert Batet, entre altres membres del consistori.
D'altra banda, diversos col·lectius de l'esquerra anticapitalista del Camp de Tarragona es van unir per organitzar diversos actes al Dia Internacional de la Dona i donar suport a la convocatòria de vaga del 8 de març. La plataforma va preparar una sèrie d'accions que es van repartir pel territori. En el cas de Valls es va organitzar una concentració al Pius Hospital, una residència al camp i una més a la plaça del Blat. Per acabar, abans de la gran manifestació a Tarragona, va haver-hi un dinar popular a 2:45 del migdia a la plaça de la Seta.
continuem parlant de l'Associació Catalana d'Escoles de Música, que celebra enguany el seu 25è aniversari. L'Escola Municipal de Música Robert Gerard de Valls hi participarà en algun dels actes. Per parlar d'aquest aniversari, tenim a Pere Bayona, membre de la Junta Directiva i de la Comissió Organitzadora. Benvingut.
Hola, gràcies.
Parlem d'aquests 25 anys d'una associació que uneix escoles de música. Quina és la utilitat d'una associació d'aquest tipus?
Bueno, és una associació que ha estat impulsora del canvi que hem fet a les escoles de música per arribar a més gent. Fa uns 25 anys sortíem d'un temps en què les escoles de música només preparaven gent per anar als conservatoris, a aquells exàmens lliures que hi havia, i ara ho tenim, unes escoles que estan creant aficionats, que hi arriben a 1% de la població i que tenen molta més gent i ja no hi ha exàmens. Vull dir, hem fet una democratització de l'accés a la pràctica musical.
Un dels objectius, doncs, ha sigut que la música pogués ser un entreteniment, un coneixement més de la població general.
Sí, que no fos una cosa d'aprovar exàmens i d'arribar a ser professional, sinó que fos una activitat de hobby, una afició i, sobretot, de gaudi.
I en aquests 25 anys de fer feina, quins resultats s'han obtingut?
Bueno, el nombre d'escoles ha crescut a tot arreu de Catalunya, encara potser alguna població que no en té, però totes les grans ciutats de Catalunya tenen escola de música municipal, o sigui, escola que arriba a la ciutadania. El nombre d'alumnes s'ha multiplicat moltíssim. L'associació mateix, quan vam començar, van ser unes 12 escoles, em sembla que van ser les que van començar. Ara fa 10 anys vam fer el 15è i érem unes 60, 70. Ara ja som 130 escoles associades, però el nombre d'escoles va creixent cada any. I d'alumnes, no sé, estem arribant a 40.000 alumnes arreu de Catalunya, estem dient. De fet, el 15è, quan vam fer celebrar els 15 anys, vam fer una activitat al Palau de Sant Jordi amb 4.000 alumnes i aquest any farem una altra al camp de futbol de l'Espanyol i esperem ser uns 7.000 alumnes.
Això pel que fa a aquest treball de normalitzar la pràctica musical. Vosaltres incidiu en els sistemes pedagògics, en la manera d'educar la música de cada una de les escoles?
No, l'associació no... A veure, incideix d'una manera de donar informació, formant professors, oferint molta informació, posant en contacte, però no és que nosaltres marquem una pauta. Som una associació de contacte, d'intercanvis, en què hi ha molt de debat intern, hi ha una activitat que fem, es diu Parlem de, i parlem de coses, ens unim i s'acaba un tema i es parla amb ell, hi ha debat, fem molta formació, portem molta gent de l'estranger també a que es faci formació i estem en una renovació pedagògica constant perquè també els temps van canviant i no es pot ensenyar música avui en dia com s'ensenyava fa 20 anys. Però no, el que no fem és marcar una pauta. Cada escola és lliure de fer el que vulgui.
Parlem d'aquest 25 aniversari que celebra enguany l'associació i que ja ha començat. El calendari d'actes ja es va iniciar amb una sèrie de trobades musicals que potser ens pots fer 5 cèntims.
Sí, perquè per aquest acte hem fet 7 formacions o agrupacions musicals diferents. Un cor, que ja ens vam reunir l'altre dia, la setmana passada a Manresa, érem uns 1.500 alumnes de cor d'arreu de Catalunya, de 54 escoles de Catalunya. Abans s'havia fet la trobada Fidel. Fidel és un violí, és la cor refregada, també violins, cellos i contrabaixos, és una manera de tocar. Després hi va la trobada de vent, que aquesta la fem a Tarragona el dissabte que ve, no l'altre. Aquest dissabte que ve hi ha la trobada de cor de guitarres a Lleida, i encara falta la trobada de percussió i de música tradicional, que seran a l'abril. Són les 7 formacions. Aquestes són 6 formacions. I la setena és que, aprofitant, vull dir, que fèiem molta activitat i el 25è aniversari, hem creat una formació nova que esperem que sigui estable, amb el desig de que sigui estable, amb la voluntat de que sigui estable, que és una jazz band. A Catalunya no existeix cap jazz band de joves i cap jazz band estable, i és una jazz band, a més, doblada, perquè té el doble de components que no pas la típica jazz band. No? I aquesta es fa un estatge de 3 dies a la Seu d'Urgell, un concert, i totes les formacions juntes després participen al concert de 10 de juny al Camp de l'Espanyol.
Que serà la gran festa final de l'aniversari.
Sí, és el gran concert final, on hi haurà, el que dèiem, doncs, 7.000 alumnes que participaran entre les diferents formacions, i per tant de públic esperem doncs, trobar unes, com a mínim, 2.500 per alumne, és a dir, unes 20.000 persones que assisteixin.
A mi m'ha cridat especialment l'atenció la trobada de dansa, perquè parlant d'una escola de música no hi penses en dansa. D'on surten aquests 300 ballarins?
Vaja, jo m'he oblidat de comentar-ho, sí. També moltes escoles de música avui en dia estan transformant-se. És un pas que va venir a poc, i que segurament d'aquí uns anys ho veurem molt més clar a tot arreu, que és transformant-se en escoles de les arts. No només escoles de música, sinó hi ha moltes arts relacionades, i la dansa és la més relacionada, però també el teatre, i teatre musical, sobretot. Llavors, que és un centre que arreu d'Europa hi ha tot arreu, cada vegada més. Llavors, moltes de les escoles actualment que estan fent música també tenen un departament de dansa. I llavors aquestes també participen. De fet, ja van participar en el 5è, escoles de dansa, i ara també es fa una trobada de dansa i també en un acte final, en el concert final, hi ha uns dansaires, una bona gent que fa dansa, que estan també interactuant i fan el seu número.
Sembla complicat coordinar aquest grandíssim nombre de persones de diferents estils, amb diferents músiques, amb diferents instruments. Com es coordina tot això?
Sí, és complicat, i si vist des de fora encara més. Però cal pensar que a les escoles fem moltes activitats. I ara no fem exàmens, el que fem és anar a tocar. Sortir al poble, sortir per la festa major, anar a intercanvis, participem en trobades internacionals, i llavors estem molt acostumats a nivell d'escoles de bellugar-nos, d'anar amb autocar, d'anar d'organitzar-nos, sempre som molta gent, molta colla. I llavors també els músics estan molt acostumats a aquella disciplina de músic, de tallar tots quan s'ha de fer una cosa, d'anar tots a una, i estem parats a vegades perquè diem, hem de posar 500 persones aquí i entren 5 minuts, s'asseuen tots al seu puesto. Vull dir que tenim molta dinàmica tant els equips directius com els alumnes mateixos de fer aquestes activitats. Llavors, les trobades es veu, les trobades són de 1.000 i escaig persones cada trobada i va molt ràpid i va bé. I de fet el dia final doncs, també serem 100.000 i escaig i esperem que vagi tot bé. Evidentment que tenim molta... que és complexa, ara mateix estàvem fent una reunió de producció i déu-n'hi-do, totes les coses que van sortint, però també tenim molt de costum de fer-ho.
Els alumnes de les escoles de música que participen a les trobades, com ho viuen ells? Quin tipus de feedback rebeu per part dels alumnes?
Són activitats molt motivadores i també són activitats que deixen que surten dos i tota la vida queden a la memòria. La gent que ha participat a aquestes trobades, els del 15è, encara se'n recorda avui en dia, perquè són molt emotives, no em sortirà la paraula, molt emotives. Estar allí tocant entre mig de tantes persones, estar tocant el mateix als altres que té 6.000 persones més, perquè cada formació farà el seu número, vull dir que faran els de vent, tocaran una cosa, el de corda tocaran un altre tema, però al final farem un punt i final, un tema que ens ha arranjat en Maneu Camp, que el mateix farà de director, i aquest tema passarà per totes les seccions, comença per la corda, però anirà passant per totes, i al final serà un tuti final dels 7.000 músics. Tocar aquí és una cosa motivadora a tots els efectes, i és un record important, i llavors això fa que els músics també toquin més, perquè a vegades només veiem la part difícil de la música, que la música ho és difícil. T'has de passar estones, tu sol, amb l'instrument a casa, concentrat, i millorar, i a vegades tens molts dubtes, serveixo, no serveixo, però també hi ha la part bonica de la música. Justament aquesta és la part bonica. Una miqueta el nostre sistema d'aprenentatge està a dir, t'has d'esforçar, sí, però tens també un resultat i t'ho passaràs bé si t'esforces.
A més de que deuen ser un punt de trobada de músics de diferents edats completament, no? Des del petit que està aprenent a tocar el piano fins la persona que ja és pràcticament un professional de la guitarra, deu haver-hi també un intercanvi d'experiències molt gran en aquest sentit.
Sí, es troben de tot. Cal pensar que les nostres escoles estem fent des de 4 mesos, les plugues on estic jo de director, fem, ja comencem amb 4 mesos amb sessions per a nadons, fins i tenim jubilats. O sigui, tenim totes les edats. Sí que és veritat que quan no en tenim més és a la gent, alumnes de 7, de fan primària, secundària, on tenim més alumnes, però tenim gent de totes les edats, perquè justament no estem anant fent que la gent vagi cap al conservatori i faci uns ensenyaments superiors i professionals, sinó amb el que tens pots passar-t'ho bé. Llavors, allí conviuran alumnes de totes les edats, i uns fan de primers, altres fan de segon, perquè també no es tracta de ser el que toca millor. Hi ha papers de molta dificultat, però hi ha papers també molt simples. I, per exemple, un alumne de clarinet tindrà, pot tocar el primer paper, que és molt difícil, el segon o el tercer, i l'únic que diem és que, això sí, amb aquest assaig participen només alumnes a partir de 9 anys, perquè han de tenir una certa autonomia, però de 9 anys fins a jubilats.
Pere Bayona, membre de la Junta Directiva i Comissió Organitzadora, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui.
Doncs moltíssimes gràcies.
I moltes felicitats per aquest 25è aniversari.
Doncs molt bé, gràcies.
Ràdio Ciutat de Valls.
Acabem amb l'agenda del cap de setmana. Aquest dissabte les opcions són culturals i reivindicatives. De la primera classe destaquem el taller d'ecologia profunda. Es tracta d'una pràctica que s'autodefineix com la més radical, filosòfica i espiritual de l'ecologia. Així, els presentem una experiència que vol situar la persona al mateix nivell que qualsevol altre ésser viu, ni més ni menys. El taller treballa la connexió amb els orígens de la persona per entendre's a un mateix i com encara el futur. És el centre cívic a 9:45. La vessant reivindicativa de la gent es vesteix de groc. Es tracta de la intervenció artística de Valls per la llibertat. L'objectiu és compartir una intervenció artística que es relacioni amb la pau i la llibertat, concretament la dels presos polítics. Es tracta d'una acció de denúncia per l'empresonament dels presos, una denúncia a l'actuació de l'Estat espanyol que consideren antidemocràtica. Serà davant de Sant Roc a les 12 del migdia. I finalment aquest diumenge acull propostes ben diverses. Des d'una trobada motera, el taller teatralitza't per aprendre els bàsics del teatre, l'activitat Ballables o una gala benèfica de màgia i música. Aquesta última és al Centre Cultural, a 6:45 de la tarda, una jornada solidària dedicada a Font del Lluís i organitzada pel Mag José María. I això és tot per aquesta setmana. La setmana vinent torna el programa amb més actualitat, més entrevistes i més reportatges. Com sempre, ens poden escoltar a rcvalls.cat, el programa sencer i cada una de les seccions.